La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat, Marta Subirà, protagonitza aquest dimecres una xerrada a l'Arxiu Nacional que du per títol El canvi climàtic, un repte per a governs i ciutadans. Ens ha cedit un temps abans d'aquesta xerrada i ja aprofitarem per mirar d'aprofundir una mica en aquesta qüestió. Primer de tot, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, sembla doncs que el canvi climàtic ja s'ha arribat a un consens, a, diguem com a mínim, a reconèixer la seva existència, fet que fa uns anys això no era ben bé així. Per què creu, o quina és la seva opinió, doncs, que ha costat tant doncs, a certs àmbits polítics, o empresarials o fins i tot científics, doncs, posar en dubte aquesta existència?
Bé, malauradament, al llarg de la història, aquest és un fet que s'ha repetit en altres ocasions. No fa gaire sabia d'una frase que havia fet o que havia dit Albert Einstein en referència a la teoria de la relativitat, on comentava que en la seva època era un tema també que es posava en qüestió i que hi havia gent que negava i que això es feia en funció de les tendències polítiques. I això és, malauradament, el que hem vist també en els darrers anys, que s'ha fet del canvi climàtic un tema de debat, de discussió política, quan hauria de ser un tema només reservat a la ciència. La ciència no és quelcom que sigui objecte de debat polític o d'opinió de la majoria de la gent, sinó que està basat en evidències. Les evidències científiques des de fa anys diuen que el canvi climàtic causat per l'activitat de l'home és una realitat, però en canvi, com deia, s'ha repetit en altres moments de la història, hi ha gent que n'ha volgut fer un debat polític i malgrat que és cert que en aquests moments ja pràcticament no hi ha ningú que s'atreveixi a negar-lo, estem veient encara en el debat de les eleccions americanes com els partidaris o el mateix Donald Trump doncs, encara està dient que això és una enganyifa i que si ell guanya les eleccions sortirà de l'acord de París que el seu, bueno, que el president dels Estats Units, en Barack Obama, doncs va signar a primers de setembre. Per tant, tot i que és veritat que el consens és molt més majoritari ara que fa uns anys, encara tenim uns petits reductes de gent que segurament ens mereix poca confiança i poca credibilitat, però malauradament encara hi és.
Anem a parlar d'algunes dades doncs, que hem trobat i segurament les coneixerà. Hi ha estudis que marquen doncs, que per l'any 2080 no nevarà per sota dels 1.800 metres o que el 2050, per exemple, no hi haurà neu al Pirineu. Què es pot fer davant d'això? Cal crear alarmisme?
No, alarmisme no, però sí que tots n'hem de ser molt conscients. Quan parlem de què cal fer davant del canvi climàtic, sempre parlem de dos tipus d'accions. Les accions que anomenem de mitigació, que són aquelles a través de les quals hem de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, tot allò que puguem fer perquè no es consumeixin combustibles fòssils, per exemple, i per tant ara es diu molt, no? Tothom qui ha de canviar de cotxe, doncs pensar abans de fer-ho en si pot comprar-se un vehicle elèctric o un vehicle híbrid per tal d'utilitzar menys gasos d'efecte hivernacle, en aquest cas combustibles fòssils. Però les altres accions són el que anomenem accions d'adaptació. I per què ens hem d'adaptar al canvi climàtic? Perquè encara que reduïssim ara moltíssim les emissions i aconseguíssim frenar-les, hi ha tota una sèrie de conseqüències que ja són impossibles d'evitar. És a dir, una part del mal ja està feta, és a dir, totes les emissions que ja hem emès fins ara han generat unes conseqüències en el nostre planeta i, per tant, com a ciutadans ens hem també d'adaptar. En el cas que comentaves de la neu, això és un fet que ja s'està vivint des de fa anys, que ha baixat el nivell d'innivació al Pirineu i en altres zones d'Europa i, per tant, les que eren fins ara estacions d'esquí ja fa uns anys que s'estan adaptant i estan esdevenint cada vegada més el que s'anomena estacions de muntanya. Vol dir que a banda de pensar en les activitats de neu a l'hivern, doncs han de pensar també en desestacionalitzar-se, en fer activitats de primavera, activitats d'estiu, cavalls, altre tipus d'activitats que permetin a economies com la del Pirineu a sobreviure i adaptar-se a aquestes noves circumstàncies. Difícilment podrem revertir aquesta tendència de que neva menys.
Anem a parlar, ara ho apuntava, les emissions de CO2. Hi ha estudis que mostren que el 2015 ha estat el primer any que, tot i que tímidament, doncs, aquestes emissions s'han reduït. Vol dir això que anem en el bon camí?
Bé, aquí la diferència està en si parlem a nivell d'Europa, a nivell de la resta del món. A Europa ja portem uns quants anys en què hi ha una certa tendència a la reducció, també degut a la crisi. Quan hi ha crisis econòmiques, evidentment, això es nota també amb el nivell d'emissió. També ens està passant en altres països emergents. A nivell mundial es nota una certa tendència perquè cada vegada més els països són conscients de la necessitat d'actuar, però també és cert que els països que anomenem en vies de desenvolupament o els països emergents encara estan en fase de creixement, perquè tenen unes economies menys desenvolupades, volen arribar als mateixos nivells de desenvolupament, de confort que tenen els països del primer món, i això encara ara, malauradament, passa per un ús intensiu dels combustibles fòssils. Malgrat això, el fet de que l'any passat en l'acord de París s'adoptés de manera pràcticament unànime per tots els membres de l'Assemblea de les Nacions Unides i que aquest acord de París estigui ja a punt d'entrar en vigor, ara a primers de novembre, és un símptoma molt positiu de que els països s'estan posant les piles i veuen absolutament la necessitat d'actuar.
Baixem la mirada, anem a casa nostra, diguem així. Vostè, bueno, ho hem dit al principi, secretària de Medi Ambient, en tot aquest panorama que ara està dibuixant, què fa i què hauria de fer més doncs la Generalitat?
Bé, la Generalitat ha fet una cosa que jo crec que és important en l'àmbit legislatiu, que també és un dels àmbits que ens corresponen, i és que hem aprovat la primera llei del canvi climàtic de l'Estat espanyol i la primera també del sud d'Europa i una de les primeres del món. En el món actualment deu haver-hi potser uns 10 països i regions que tenen algun tipus de norma relacionada amb el canvi climàtic, i el govern de Catalunya la legislatura passada va acabar amb l'aprovació per part del govern d'aquesta llei, que ara està en fase parlamentària, es troba en el Parlament. Ara hem tingut la fase de compareixences i de consultes per part d'experts de tot tipus, doncs, que han comparegut en el Parlament per dir la seva opinió, per fer potser aquesta llei més ambiciosa fins i tot del que va sortir del govern. De fet, potser mal m'estal dir-ho que ho digui jo, però a mi m'agradaria que del govern sortís una llei encara més ambiciosa que la que vam aprovar com a govern, que vulguis o no, està subjecta també a les negociacions entre els diferents departaments. Per tant, aquest és un element molt important, perquè vol dir que a Catalunya, amb rang de llei, ja començarem a parlar d'accions de mitigació i accions d'adaptació que tindran aquesta força legal, que posarem uns objectius de reducció i d'adaptació que seran també legalment vinculants, que ens obliguem a donar comptes al propi Parlament cada X anys explicant com està evolucionant tota aquesta política de canvi climàtic, i donarà també coneixement a la ciutadania encara amb més força de tot el que passa. Un altre tema important que inclou aquesta llei és un impost. Malauradament, si volem actuar, si volem fer accions, necessitem poder-les finançar. Moltes vegades s'aproven lleis que no van acompanyades de cap tipus de pressupost i després són molt difícil que es puguin aplicar. En canvi, aquesta ja l'hem pensada amb un impost que l'acompanya. Aquest impost el que farà serà nodrir el que anomenem el fons climàtic, que permetrà fer accions de canvi climàtic a casa nostra, com per exemple donar ajuts a la renovació de flotes, que ens sembla que és un dels elements més importants. Si estem demanant a la gent que canviï el vehicle, que deixi d'utilitzar vehicles amb combustibles fòssils, també entenem que és l'obligació dels poders públics afavorir-ho, ajudar. Per tant, hem de disposar de diners, doncs, per fer uns plans renove, podríem dir, però que estiguin molt orientats a la reducció d'emissions. Fins ara només era important renovar el parc de vehicles per fer funcionar, diguem-ne, la indústria de l'automòbil. Ara diem, això està molt bé, s'han de crear llocs de treball, ha d'haver-hi empreses que fabriquin cotxes, però que aquests cotxes siguin baixos en emissions.
I per fer tot això, vostè volia una llei més ambiciosa. No sé si en el tema de recursos està satisfeta, doncs, dels recursos que disposa l'àrea de Medi Ambient per desenvolupar tot aquest programa que explicava.
Bé, jo crec que cap governant està mai content amb els recursos que té, però nosaltres com a Generalitat el cert és que en els darrers anys no ho estem gens, perquè la Generalitat està en una situació econòmica molt complicada que precisament dificulta molt poder fer feines d'estímul, de bonificacions i incentius de cara a la ciutadania perquè puguin fer aquestes coses. Hi ha un element molt important que venim reclamant com a govern de la Generalitat des de fa molts anys, i és que hi ha una subhasta de drets de carboni que es realitza a nivell europeu, on hi participen els diferents països, i del resultat d'aquesta subhasta el govern espanyol en rep una sèrie d'ingressos que han de ser utilitzats per fer polítiques de mitigació i d'adaptació. Tenint en compte que les competències en aquest àmbit bàsicament són de les comunitats autònomes, nosaltres venim reclamant des de fa anys al govern espanyol que territorialitzi aquests fons provinents de la subhasta de carboni i ens doni la part que ens toca perquè nosaltres puguem fer la feina que ens correspon. Això ho hem portat al Constitucional, estem en litigis amb el govern espanyol i no hi ha manera que es reparteixi aquests fons de manera que puguem fer la feina que ens toca. Per tant, tenim per una banda la situació econòmica complicada que té la Generalitat, però d'una altra també que els diners que ens pertocarien per part de l'Estat espanyol tampoc no ens arriben.
La darrera, ja per acabar, hem parlat molt de la situació global, del paper de les administracions, però vaja, també queda dels administrats, per dir-ho d'alguna manera, i crec que és una mica el que tractarà vostè avui en aquesta xerrada. Sí, a grans trets, doncs, què ens toca fer als ciutadans? Doncs, perquè al cap i a la fi som la part segurament més interessada, doncs, que això vagi endavant.
Sí, la veritat és que la ciutadania tenim una part de responsabilitat important. Sempre diem que amb els temes de canvi climàtic no n'hi ha prou amb que els governs fem la nostra part, ni tampoc n'hi hauria que només ho fessin els ciutadans. És la suma de moltes accions, d'accions que a vegades ens poden semblar petites, però que al final sumades tenen un gran impacte. N'hi ha algunes que ja són molt conegudes i que fa anys que repeteixen. I el bo del cas és que moltes d'elles, a més, ens serveixen per estalviar econòmicament també. Sempre diem que les accions del canvi climàtic, les accions per lluitar contra el canvi climàtic no tenen per què ser més despeses, sinó que al final poden revertir fins i tot en més estalvis. En el cas de la ciutadania, un clàssic és el tema de l'enllumenat, de canviar els llums de les cases per llums de baix consum. El fet de canviar la nostra manera de moure'ns és una part importantíssima. La mobilitat és una de les fonts d'emissió de gasos d'efecte hivernacle més important, de CO2 en aquest cas, i per tant el fet de comprar vehicles de menors emissions de CO2 i si pot ser híbrids o elèctrics és un element cabdal. Jo puc dir que des de fa uns mesos tinc un vehicle elèctric, em va tocar, vaig fer-ho des del punt de vista evidentment de ciutadana conscienciada, em tocava, si no vaig canviar un cotxe que ja tenia per un altre, sinó que n'havia de comprar un de nou, i vaig analitzar-ho, i en el cas d'una persona que es mogui només al voltant de l'àrea metropolitana, l'estalvi econòmic és importantíssim, en termes de benzina, però també, per exemple, ara de peatges. Jo actualment, quan baixo a Barcelona, no pago el túnel de Vallvidrera, perquè tinc un vehicle 100% elèctric, i per tant aquí hi ha uns avantatges que val la pena fer números si toca i segurament compensa per l'àmbit ambiental però també per l'àmbit de la butxaca. Després, tot el que fa referència a estalvi d'aigua, per exemple, sabem que una de les conseqüències del canvi climàtic és una menor disponibilitat d'aigua i per tant qualsevol acció que puguem fer per recollir pluvials, posar aixetes de baix consum, etc., és benvinguda. El tema dels usos de plàstics, per exemple, que també molts es fabriquen a partir d'elements provenents del petroli, menys bosses de plàstic, per exemple, reutilitzar, reparar totes les erres referents al reciclatge, a la reutilització i la reparació de productes. I bé, en general jo diria que aplicar el sentit comú. Tots nosaltres, quan ens movem cada dia en la nostra activitat diària, sabem que podem fer coses per ajudar també a protegir el planeta.
Doncs acabant amb aquests darrers consells, segurament a vegades la butxaca ajuda més a conscienciar a la ciutadania. Gràcies, Marta Subirà, recordem, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat, per haver-nos atès, i ja deixem que comenci la seva xerrada. Gràcies de nou.
Moltes gràcies.